Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia. El Ministeri de Sanitat donarà a conèixer les condicions relatives a la sortida dels nens aquest dimarts després de la celebració del Consell de Ministres, després de l'anunci del president del govern espanyol sobre la relaxació de les mesures de confinament per als menors des del 27 d'abril, això sí, per als menors de 12 anys. I també el Consell de Ministres aquest dimarts té previst aprovar més mesures econòmiques complementàries a les ja posades en marxa per limitar l'impacte econòmic i social de la pandèmia del coronavirus. D'altra banda, el govern de la Generalitat planteja que després dels nens puguin sortir aturats i esportistes. La Conselleria d'Interior està dissenyant així escenaris per al desconfinament gradual en què avalua diferents condicionants sense dates concretes en els quals preveu que després dels nens els propers a poder gaudir de les sortides serien aturats, teletreballadors, afectats per ERTO i esportistes. I just ahir es coneixia aquest pla de la Generalitat recolzat per l'estudi de l'epidemiòleg Oriol Mitjà en el que es parla de l'ús de l'anomenat passaport immunitari. Es tractaria d'un document que ha de permetre o no accedir als espais públics amb alt risc de transmissió del coronavirus o en situacions en què no es pugui assegurar la distància de seguretat en funció de si la persona té anticossos contra la Covid-2019. La iniciativa s'està plantejant a països com Alemanya o ara bé el Regne Unit, però no està exempta de polèmica per la intrusió que suposaria per la privacitat. Per cert que el coronavirus també ha sacsejat els centres on estan internes persones amb discapacitat psíquica, es queixen que es parla molt de residències per persones grans i no dels seus centres. En aquests centres també hi ha hagut víctimes mortals i hi ha persones aïllades, cuidadors de baixa i falta de material tant de protecció com de diagnòstic. Les famílies es queixen que els materials de protecció han arribat tard i amb comptagotes. En plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que suspendrà temporalment la immigració al país a causa de la pandèmia del coronavirus, encara que no ha ofert detalls sobre la seva decisió el dia en el que el barril del petroli americà ha superat el seu mínim històric. I finalment, en plana religiosa, el papa demana als polítics que beneficiïn la societat i no pas el partit, i defineixen aquest servei com una alta forma de caritat. És una notícia que podeu llegir a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Les teves peregrinacions a Terra Santa amb el Club Més Amics. Apunta les dates. Del 2 al 9 de juliol, del 20 al 29 de juliol, del 13 al 20 d'agost i del 23 al 30 de novembre. Fes realitat el viatge dels teus somnis. Vine a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, Oh, Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh, Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal? Avui és dimarts 21 d'abril de 2020, programa número 139 i dia de confinament número 34 o 35, però si em diu el 48 també m'ho crec. Ai, Déu.
Cincuenters. Sergi Mas.
Què tal, família Cincuenter? Com esteu? Com us va? Esteu perfectament? Esteu treballant igual? No esteu treballant? Què esteu fent? Mare de Déu. Mira, jo a casa, confinat, fent aquest programa, ens estem plantejant, ja que podem anar un dia a la ràdio, anar un dia al lloc físic de Ràdio Estel, l'Estefania Burgos, productora de l'espai i servidor, per com a mínim, no us enganyaré, tenir una excusa per agafar aire, moure'ns una mica pel carrer i veure respirar. Aviam, que a casa obres la finestra i també respires. Però potser no està malament, encara que el comerç local estigui pràcticament, no tot, però pràcticament tot tancat, que és molt trist, És francament trist veure el comerç local com té les portes tancades, com l'alegria que dona. Això ho hem comentat alguna vegada, penso. L'alegria que dona el comerç local amb totes les portes obertes i la tristor que genera no poder entrar a una botiga. Això passa Divendres Sant, el dia de Nadal, no ho sé. Però, en fi, sigui el que sigui, aquí estem, disposats a explicar cosetes.
Cincuenters, la ràdio de sempre.
Atenció, autònoms i autònomes de Catalunya.
Se te ve agotada de caminar. Descansa en mi.
Si esteu escoltant Ràdio Estel, aquest és el vostre moment, aquest és el nostre moment. Aviam, siguem sincers, no ens escolta ningú. O no ens fan cas, o ens fan poc cas. Ens costa facturar. Ens paguen quan volen. Paguem a prop de 300 euracos al mes. Ara, a més, ens afecta el coronavirus, i si no a la salut, a la butxaca. Què hem de fer?
Dime lo que haces lejos de tu hogar.
Busquem respostes amb la presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, Sandra Zapatero. Bon dia, Sandra.
Bon dia.
Què hem de fer? Perquè jo fa 30 anys que sóc autònom i fa 30 anys que escolto, abans de cada elecció, municipal, general, autonòmica, escoltar que ho faran tots pels autònoms i tinc la impressió que sempre estem igual.
Mira, hem de pensar que els autònoms, és cert que som l'últim esglaó. Sempre som aquell col·lectiu oblidat, no?, i fins i tot més vulnerable. Però sí que deixa'm apuntar una cosa positiva.
Sí.
L'any 2018, a finals, es va aprovar un decret llei, el 28-2018, que a partir de 1 de gener del 2019, tots els autònoms i autònomes, una reivindicació històrica del col·lectiu, tenen la cobertura total en la seva protecció, igual que un assalariat. És a dir, sabem allò que l'autònom mai es pot posar malalt i aquestes coses, no? Per suposat que ens podem posar malalts. Una altra cosa és que, clar, una altra cosa és que potser no ens surt molt a compte, no? Pensem que nosaltres tenim tots els drets adquirits, tenim dret a posar-nos malalts, perquè tenim una cobertura d'accident, de contingència en aquest cas. També tenim dret, malauradament, si patim un accident de treball, doncs agafar aquesta prestació d'accident de treball. Si una persona vol ser mare, la paternitat, la maternitat, no? Hi ha una sèrie de protecció d'aquest col·lectiu que durant el 1 de gener del 2019 fins aleshores ha quedat protegit. Una altra cosa és que hem de comptar que aproximadament a Catalunya avui som 542.000 autònoms i autònomes, havíem estat 550.000, però també us he de dir de que aquest mes de març hi ha hagut una patacada de prop de 5.700 autònoms i autònomes per al Covid-19, és a dir, els mesos ja ens anaven donant una xifra on hi havia altes, però també hi havia baixes. I potser en aquest cas les baixes eren superiors a les altes. es veia molt afectat el comerç per tot el tema doncs, de les plataformes,
sí.
Per totes les coses doncs, que ja sabem que han ocorregut. És veritat que el turisme doncs, també havia afluixat a Catalunya. Llavors, els autònoms i autònomes i professionals que es dedicaven molt doncs, en aquests sectors, és veritat doncs, que anava minvant, no? És a dir, que les xifres anaven caient. Però sí que és veritat que en el mes de març doncs, ha estat bastant agreujada, no? la xifra. Què és el que podem fer?
Sí, perquè arran del tema del COVID-19, de la Covid-19 han sortit diferents veus, o moltes veus potser, o potser és que els autònoms ens hi fixem més amb aquestes veus que surten dient un allau constant de reclamacions d'assenyalar-nos a nosaltres mateixos. Escolta, que estem aquí, necessitem ajuda, perquè jo crec que som una bona part del teixit econòmic de la societat.
I tant que sí. Jo crec que el que ha passat aquesta vegada, malauradament, per el Covid-19, hauria de passar sempre. És a dir, precisament les organitzacions com la nostra serveixen per reivindicar totes aquelles propostes del col·lectiu, de les persones treballadores autònomes, i poder-les dur, en aquest cas, sigui a nivell municipal, a nivell del Parlament, de la Generalitat o de l'Estat espanyol, no? Mm. Per poder defensar i millorar, sobretot, la qualitat d'aquest col·lectiu i adquirir doncs, més drets, com no pot ser d'una altra manera. Ara ens hem trobat que tot això se'ns ha desmanegat, que ha aparegut doncs, el maleït Covid i ens ha fet accelerar tota una sèrie, diguem-ne, d'inquietuds per la gran fragilitat econòmica que molts autònoms i autònomes estan patint.
Sí.
Va començar el decret d'alarma, podríem dir-ho així, on els autònoms i les autònomes sí que vam aconseguir que si estàvem amb persones que tinguessin, és a dir, que fossin portadores, no? o contagiades, o nosaltres mateixos, la nostra baixa ens l'assimilaven a la contingència professional. I què vull dir amb això? No és el mateix cobrar una contingència comuna, que normalment, perquè ens entenguin els oients, és o bé un refredat, o que m'he torçat el peu, o que tinc una mica de lumbàlgia, que passàvem a cobrar el 60% de la prestació, o una contingència professional que passem a cobrar el 75% de la prestació. I això amb xifres què és? Mira, primer de tot hem de pensar que malauradament, dic malauradament perquè el 86% d'autònoms i autònomes de Catalunya cotitza per la base mínima. Per aquests 944 amb 40 euros. D'aquí, nosaltres paguem aquests 280 euros mensuals.
El recordo perfectament.
El recordes, sí. Bé, doncs aquests 280 euros aproximadament mensuals. Clar, què passa? Quan nosaltres necessitem qualsevol tipus de prestació, ens fan el càlcul sobre aquesta base de cotització, que sempre poso com a exemple la base mínima de 944 euros. Clar. Qualsevol percentatge, per exemple, la contingència professional, aquesta que parlàvem de si estic contagiat, m'assimilen com si fos un accident de treball. Jo cobraria el 75% de la meva base. Es tradueix en 708 euros. Clar, direm, és molt poc. Clar, l'autònom o l'autònoma podrien augmentar aquesta base de cotització, però per què no l'augmenten? Bàsicament per dues coses. La primera és per por al sistema. Perquè la gent té desconfiança del sistema, perquè la gent, com has escoltat moltes vegades a dir, no sabem si arribarem a cobrar la pensió. No?
Clar,
aleshores hi ha desconfiança i tampoc jo no veig una voluntat de que ni la Seguretat Social ni qualsevol altre organisme tingui la sensibilització de fer entendre al col·lectiu que és important cotitzar, perquè en funció d'aquesta cotització rebrem més o rebrem menys. Però, cuidado, no ens oblidem de que tant de bo els autònoms poguessin aportar més en aquesta quota i cotitzar una base de cotització millor. El problema és que no poden. És a dir, tenim molts autònoms i moltes autònomes en precari.
Sí.
I en precari no estem dient només de que facin moltes hores, de que treballin inclús caps de setmana, de que els hi costi molt cobrar les factures. No, en precari és tot. Inclús que els hi queda molt poqueta a final de mes.
Sí.
Llavors no es poden permetre, perquè primer han de viure, no es poden viure, vull dir, doncs han d'alimentar-se, pagar la vivenda i el mínim i necessari per viure, i no es poden permetre augmentar aquesta base de cotització. Per això moltes vegades parlem de que les pensions dels autònoms són precàries, entre d'altres. Doncs una de les causes és aquesta, Però clar, tal com està muntat i tal com tenim el sistema, els autònoms no podem rascar d'allà on ja no n'hi ha.
Tu veus molt inviable, Sandra, el fet de que algun dia la nostra situació s'acabi equiparant, com a mínim, en fórmules de pagament a altres països estrangers? És a dir, països que accepten els 50 euros cada mes. No sé si estem molt a prop o ens podem oblidar, ja.
Mira, jo aquí sí que vull comentar una cosa quan ens comparem amb països europeus.
Sí.
I és que és veritat, podem parlar d'Alemanya, Itàlia, França, etc. És veritat que en altres països europeus no has de pagar per anar a treballar. És a dir, per exercir la teva professió o autoocupar-te, no has de pagar. Però també és bo que sapiguem una cosa. La protecció sanitària, social, que tenim aquí a Espanya,
sí,
no la tenen en els altres països.
Això
què
sí.
Vull dir?
Sí, sí.
Clar, és cert que potser jo pagaré 50 euros al mes per donar-me d'alta d'autònom i poder exercir la meva activitat, tenir el meu comerç, ser dissenyador gràfic, el que sigui. Però també és veritat que si em poso malalt, que si m'han de fer una intervenció quirúrgica, que si vull una pensió, ho hauré de pagar. I les assegurances, per exemple, a França, no baixen dels 600 euros. Per tant, alerta, quan moltes vegades ens comparem i només comparem el pagament de la quota, hem de contemplar també és a dir, el que això ens suposa.
El retorn,
molt bé. Clar, llavors, nosaltres tenim un bon retorn, el que passa que, clar,
si no el fem servir, o tenim fins i tot una assegurança privada, bueno, de què em serveix pagar això?
Correcte, sí. Així és.
Sí.
Així és.
Sí, sí, sí.
Llavors, què ens hem trobat ara? També, bueno, doncs moltes persones autònomes, pel decret d'alarma, no? El 463-2020, que jo crec que tothom ja el coneixem,
sí,
doncs hi han hagut unes activitats suspeses per llei. Aquestes activitats, que ja sabem que majoritàriament doncs, és la restauració, els bars, els comerços, que no siguin totes aquelles activitats que no siguin essencials, per aquest decret doncs, han hagut de tancar, van haver de tancar. Aquestes és important perquè poden sol·licitar a les seves mútues d'accidents, per exemple, la CPIO, la MC Mutual, la FREMAP, etc, perquè n'hi ha moltíssimes,
sí,
la prestació extraordinària del cessament de l'activitat. I això què és? Això és un pagament d'una mensualitat del 70% de la meva base de cotització. Què vol dir? A mi m'han hagut de fer tancar per un decret. Jo veig que no tinc cap ingrés, que he de continuar malauradament pagant, si tinc un local, doncs el lloguer...
Cosa que li passa al meu germà, que té un restaurant, i
sí,
bueno, està ja fent previsions de cara al novembre per si... En principi serà un dels darrers gremis que tindrà possibilitat de tornar a obrir l'activitat de cara al novembre.
Sí, bé, s'estipulen diferents dates. N'hi ha que diuen juny-juliol, n'hi ha que diuen setembre.
Sí.
Ho hem de veure, perquè també dependrà de si el decret d'alarma doncs, ens l'amplien ara fins al 9 de maig en el proper Congrés de Ministres, entre d'altres. Bé, sí, com sigui,
en principi,
posem
la solució
el cas del teu germà.
És anar a la mútua d'accidents.
Sí, no cal anar-hi, si estem confinats. Podem fer-ho per telèfon per internet.
Sí.
Totes les mútues tenen a la disposició dels autònoms, en aquest cas, com no podria ser d'una altra manera, un formulari on posem les nostres dades, aportem el codi de la nostra activitat i a partir d'aquí aquesta prestació que l'Estat ens dona és d'un 70%. No rebrem menys de 661 euros. Us he de dir que d'aquesta part és bona, però n'hi ha una altra d'aquest decret d'alarma que ens diu, escolta'm, autònom i autònoma, si tu em pots acreditar que has baixat un 75% la teva facturació en el mes de març, que sàpigues que també tens dret a aquesta prestació. Clar, quin problema hi ha i nosaltres, com a organització d'autònoms, de què ens queixem?
Sí.
Si els autònoms han treballat 15 dies al març, però no han treballat els següents 15 dies,
sí,
el més normal és que ens facin acreditar un 50% de pèrdues de la facturació, sí, no un 75%.
Claro.
És molt difícil acreditar aquest 75%. Aquell que el pugui acreditar també podrà sol·licitar la prestació extraordinària del cessament d'activitat. Aquell que no el pugui acreditar s'haurà d'esperar, per exemple, ara a l'abril, que ja ha passat un mes,
sí,
on sí que podrà acreditar aquesta davallada. Nosaltres ens estem queixant moltíssim. Una de les nostres denúncies és que es flexibilitzi. I què volem dir? Escolta'm, govern de l'Estat, no em requereixis un 75%, requereix un 50%. Mireu, divendres va sortir ja la nota de premsa sí. de que a Catalunya, us recordo que som 542.000 autònoms i autònomes,
sí.
van rebre 150.000 sol·licituds de la prestació. D'aquestes, sí. el 85% han estat aprovades, que amb xifres són 130.000 autònoms. I us he de dir que en el cas de que aquesta xifra del 75 al 55, al 50, perdó, és a dir, aquest llindar el baixéssim,
sí.
nosaltres calculem que prop de 70.000 autònoms més podrien acollir-se a la prestació. Sí. Per això la nostra insistència. No només...
Ets optimista, Sandra, ets optimista?
Sí, sí, en, aquest, en aquesta mesura sí.
De cara, de cara a l'abril, ja de cara a l'abril.
Sí, sí, sí que ho soc. Ho soc, deixa'm fer-te una puntualització. Si aquesta setmana el Consell de Ministres ho aprova.
Sí.
Si no, ja no ho seré tant.
Ja.
Perquè portem així gairebé des de que va sortir el decret d'alarma,
sí.
Reivindicant i queixant-nos i denunciant que un 75% era exageradament elevat. Estem sol·licitant un 50% perquè creiem que és obvi, que és transparent i que és clar. I, per tant, m'agradaria pensar que aquesta setmana algú dirà doncs, que el llindar es baixa al 50%, perquè no pot ser que milers d'autònoms a Catalunya, en aquest cas, es quedin, perdó l'expressió, tirats,
sí.
sense res, per aquest petit percentatge, en quan es pot acreditar perfectament que mig mes no l'hem treballat. Per tant, acreditem aquest 50%.
Aquesta persona que hauria de donar llum verda hauria de tenir un càrrec, tindrà un càrrec, sigui ministre, sigui subsecretari, sigui algú, i no ho pagarà de la seva butxaca. Recordem això.
Absolutament. Estem parlant del ministre sí. de Seguretat Social, de la sí. ministra de Treball sí. i del ministre de Seguretat Social. Vull sí. dir, ni més ni menys, entre doncs, tot el Congrés i els ministres que ho decidiran, però sí, estem doncs, esperant doncs, que ho puguin anunciar aquesta setmana.
I
també
les...
és molt important...
Sí.
Digue'm, digue'm.
No, no, digues, acaba, disculpa.
Sí, pensava, no, i ara, pensava que també és molt important... clar, aquesta prestació és l'únic mecanisme, l'únic, malauradament, existent de protecció per al col·lectiu. És a dir, es pot dir que és l'únic que el col·lectiu està rebent econòmicament, la prestació extraordinària. Per això nosaltres som tan, tan persistents en que del 75 ho rebaixin al 50. Aquells autònoms i autònomes que hagueren o hagin tingut assalariats al seu càrrec,
sí.
imagina't el teu germà en el sí. restaurant, segur que tenia assalariats.
Home, sí.
Ell té dret, ell té dret a fer un expedient de regulació temporal d'ocupació, el sí. famós ERTO. Què és important
d'això? Diria que ja l'ha fet, sí, sí.
Sí, sí, per la compte que li porta sí, sí, millor clar. Que l'hagi fet, perquè sí, sí. haver de fer bueno, el càrrec no, amb aquesta despesa doncs, sense tenir ingressos, la veritat és que és molt, molt complicat.
Sí, mm? Sí, 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 sí.
Doncs aquest ERTO porta l'exoneració de la quota de l'autònom al 100%. És a dir, si jo sóc autònom i he fet un ERTO, jo no he de pagar la quota, implícitament no l'he de pagar, i a part...
Mm.
Puc demanar la prestació de cessament d'activitat, aquesta prestació extraordinària de la qual estem parlant.
Sí,
i
sí.
també em queden exonerades les quotes de la Seguretat Social dels treballadors, em fa càrrec l'Estat.
Mm.
Per tant, és una bonificació al 100%, i això és bo saber-ho. El que no és tan bo, el
sí.
que no és tan bo,
mm.
és la moratòria famosa de les quotes dels autònoms, que van dir, escolta'm, aquells autònoms que no tinguin res, que
clar.
No tinguin dret a res, bueno, us donem una moratòria de maig a juliol. Nosaltres estem absolutament en contra de les mensualitats que ens diuen.
Sí.
Perquè si ens diuen de maig a juliol, què passa amb el mes d'abril?
Bueno,
que l'autònom haurà de continuar pagant la quota sense rebre ingressos. És la següent reivindicació que estem posant a sobre de la taula doncs al Ministeri, en el govern de l'Estat, perquè modifiqui. Que sigui d'abril a juliol i no de maig a juliol, perquè si no a l'abril tornarem a tenir un greu problema.
Sí.
I al final els autònoms i autònomes es donaran de baixa del sistema. Molts, molts, hem calculat entre el 18 i el 20%, molts autònoms no podran aixecar la persiana altra vegada perquè no hauran pogut passar aquest Covid-19 econòmicament.
Sí,
no?
Sí, sí, és...
Llavors, el que sí que demanem i denunciem i reivindiquem és que la moratòria de quotes, d'acord, però que sigui del mes d'abril a juliol i no del maig a juliol, perquè si no tindríem un altre problema.
Tenim prou força com perquè el govern digui ok, d'acord?
Sí, però també us he de dir que també vam tenir la força el mes de març de que les quotes quedaven exonerades i el dia 31 la Seguretat Social va passar la cinta a tots i totes les autònomes.
Sí, sí.
Llavors, clar, tot és voluntat, diguem-ho així. Poder poden. Cal que tinguin, doncs, òbviament, els seus càlculs fets, perquè ells també doncs, tenen bona feinada.
Sí.
No ha de ser gens fàcil gestionar tot això.
I gestionar l'Excel però cada dia. Sí, sí, d'acord.
Exacte. Però nosaltres, doncs, com que no és la nostra feina ni som ministres, i la nostra feina és ajudar les persones autònomes i donar veu amb aquestes reivindicacions, doncs no podem parar de fer la nostra feina, no? Que aquest és el nostre llibre.
Estaria
i
bé.
Parlant d'això,
sí,
hi ha una altra cosa també molt important, que són les famoses línies ICO. Unes línies ICO que, bueno, van partir de 20.000 milions d'euros, principalment, i que han tingut molts problemes. Nosaltres no estem d'acord amb el tema de finançament, perquè nosaltres entenem que l'autònom i l'autònoma doncs ja estan endeutats. I el que no volem és tenir més préstams per haver-nos d'endeutar més. El que necessitem són ajuts directes, una injecció directa, com aquesta prestació. Doncs això és el que necessita el col·lectiu. També és cert que hi ha part del col·lectiu doncs, que, escolta, necessita circulant i per això hi ha aquestes línies ICO. Però, clar, les línies ICO podríem sol·licitar-les i podem sol·licitar-les, però no ens les oferien les entitats bancàries, que us recordo que nosaltres el 2008 vam salvar la banca, sí, i sembla ser que ara no ens volen salvar nosaltres, perquè les línies ICO venien presentades amb un interès de 1,5% i una amortització a 5 anys. Doncs molts autònoms de la nostra entitat, molts associats que van anar a demanar aquesta línia ICO, Covid-2019, els hi van oferir en el banc, en el seu banc, a la seva entitat, altres productes que res tenien que veure amb la línia ICO, amb interessos del 4.
Potser assegurances?
Molt bé, tu has dit. Assegurances de vida, amb un valor horrible.
Incalculable. Bueno, calculable, malauradament calculable.
Exacte, calculable, però que al final el Banc d'Espanya va haver d'interferir i de dir, escolteu-me, aquestes no són les condicions.
Sí, sí, sí. Què esteu fent? Esteu abusant. Sí.
Correcte. I ara els bancs diuen que bé, aquestes línies ICO pues, que encara no les tenen o que les han esgotat i que poden oferir uns altres productes bancaris. Nosaltres no hi estem d'acord. Sent unes línies ICO amb unes condicions específiques o línies toves, com crèdits tous, com nosaltres diem, que es mantinguin. Que per això doncs, el govern ho va avalar, no?
Al cap i a la fi, es tracta de conformar-se amb no guanyar tants diners.
Si tot fos això, tindríem el problema resolt.
Doncs jo crec que una bona part és això, perquè si continua així, lamento comunicar-li que jo estic a 10 minuts de marxar a Andorra.
Ho sento. No, hi ha moltes persones que s'estan replantejant la situació, la situació fiscal, la situació ja no de seguretat social, d'autònom, d'impostos, sinó
en general.
És a dir, ens sentim molt més vulnerables
i això
també ens fa reflexionar. Mira, Sergi, no voldria acabar l'entrevista sense comentar-vos quelcom important que és una cosa que ens preocupa. I són aquelles persones autònomes que tenen un local de negoci.
Sí.
És veritat que hi ha una moratòria per la hipoteca del local. Quan jo, com a autònom, tingui una reducció del 40% de les meves despeses, podré acollir-me a la moratòria de la hipoteca del local, també de la meva vivenda habitual. Però què passa amb aquells autònoms i autònomes, com el cas del restaurant, que paga un lloguer mensual, que no està facturant des de fa més d'un mes, i ha de continuar a fer front? Nosaltres demanem que hi hagi un acord oficial, perquè, clar, això pensem que és un contracte privat entre les parts, aquí ningú pot interferir. Nosaltres demanem a l'Estat espanyol que hi hagi un acord públic on es pugui o bé exonerar el 50% de lloguer, o pugui haver-hi una rebaixa, o pugui haver-hi inclús una suspensió, perquè si no això no serà suportable. També us recomano a la nostra pàgina web que és www.autònoms.com, sí, hi ha penjada tota la informació amb fax, amb preguntes freqüents, perquè hi ha hagut massa informació i al final no sabem què és el que tenim i el que no tenim, ni a què tenim dret i a què no tenim dret. Hi ha preguntes freqüents dins d'aquestes preguntes freqüents, hi ha totes les... bueno, casuístiques sí, que s'han anat donant, sí, sí, adreçant a les pàgines web de cada una de les circumstàncies o de les situacions. I també la Generalitat de Catalunya va posar a disposició el passat dia, si no recordo malament, 6 d'abril, una ajuda directa que oscil·la entre els 100 i els 2.000 euros. Això ho podeu trobar al Departament de Treball, ajuda per autònoms, sí, doncs escolteu-me, també és una ajuda interessant que si podem arreplegar...
Aquesta ajuda, Sandra, està destinada a qui? Acabi la frase.
Sí, doncs està destinada als treballadors autònoms i autònomes, sí, que per al decret d'alarma, sí, s'han vist obligats a suspendre la seva activitat.
A suspendre.
Correcte.
Vale, vale. Mm-hmm. Veig que no rasco en cap de les possibilitats, però, en fi, tampoc és una mala notícia.
No és una mala notícia, però, a veure, nosaltres, benvingudes totes les mesures que hi hagin.
Sí, sí, sí,
també us he de dir, no són suficients. Bueno. No són del tot justes i adequades, perquè som 542.000 autònoms. De moment, si us dic a grosso modo la xifra que hem comentat, 130.000 sol·licituds aprovades, persones autònomes que ja l'han cobrava, però d'aquí als 542 hi ha molta gent que ens deixem al camí. Sí, sí. Per tant, no són suficients, però tampoc potser són adequades com nosaltres doncs, necessitem. No és com voldríem, sinó com necessitem. Per tant, l'esperança és que baixin aquest llindar del 75 al 55%, perquè hi cabria un gran gruix del nostre col·lectiu i esperem amb positivitat que la moratòria de la quota passi d'abril a juliol i no de maig a juliol.
Estaria bé, estaria francament bé. Hem acabat aquesta entrevista amb notícies bones, amb notícies esperançadores, amb notícies il·lusionants, al cap i a la fi, amb informació, perquè moltes de les coses que ens passen o no les fem o les fem a mitges per manca d'informació. Tant de bo que la teva aportació, Sandra, estic convençut que és així, ens hagi aportat molta més informació de la que teníem. Jo, com a mínim, he apuntat un parell d'ítems que m'interessen. Sandra Zapatero és la presidenta executiva de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. Sandra, gràcies per atendre. A Ràdio Estel, bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres, com sempre.
En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Bon dia, comencem aquests minuts dedicats a informar de les activitats que realitza la Diputació de Barcelona, dirigida a professionals, funcionaris, però sobretot a la població en general, especialment en aquests dies de confinament arran de la pandèmia provocada pel coronavirus. Per exemple, una bona notícia, una molt bona notícia. La Diputació de Barcelona crea l'estratègia zero per treballar el sector turístic de la nova estratègia turística de la destinació Barcelona. De fet, és un primer pas per redefinir un sector que s'ha vist molt, molt, molt afectat per la crisi ocasionada pel coronavirus. L'objectiu és dinamitzar el sector turístic de les comarques de Barcelona amb la suma d'idees i de propostes del sector públic i privat de cara a la promoció de l'oferta turística i la captació de la demanda als mercats de proximitat. Es manté l'esperit de potenciar la destinació Barcelona com a destinació turística sostenible amb una nova visió del turisme local i de proximitat. Aquesta nova estratègia busca l'aliança entre altres ens locals i la resta d'administracions catalanes. Així, Turisme de la Diputació de Barcelona donarà suport al sector turístic de la província i treballarà conjuntament amb els operadors turístics de la mà d'altres institucions catalanes com ajuntaments, com ens comarcals, com l'Agència Catalana de Turisme o Turisme de Barcelona, entre d'altres. Aquesta pandèmia del coronavirus i els seus efectes en l'economia, en concret en el sector turístic, suposa una crisi de model bestial, però bestial. Directa o indirectament ens afectarà a tots, a tots. Les estratègies dutes a terme fins al moment deixen de ser vàlides i cal front a un nou escenari. La pandèmia del coronavirus i els seus efectes en l'economia i en concret en el sector turístic suposa una crisi de model sense precedents. cal reinventar-se, tant en temps de recuperació sanitària, és a dir, fins quan haurem de portar mascaretes, fins quan haurem d'estar confinats a casa, i clar, afectarà també l'economia i les influències que aquest fet pugui tenir el comportament del turista i en la seva forma de viatjar. D'aquesta manera, la Diputació de Barcelona ja està treballant, juntament amb el sector turístic, per teixir una nova estratègia turística que es vol caracteritzar per ser reflexiva, fruit de la reflexió i l'anàlisi de la situació actual. Flexible i àgil, home, que permeti fer canvis en poc temps i adaptar-se a les demandes que vagin sorgint. Innovadora, que explori noves formes de comunicació i contacte amb els clients reals i amb els clients potencials. Com ens reinventem? Com fem arribar que Barcelona està aquí i està esperant els turistes amb els braços oberts? De quina forma ho farem? De quina forma ho crearem? I sobretot, 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 com ho comunicarem? Com arribarem al turista potencial? I per acabar, ha de ser intuïtiva, basada en les opinions i perspectives que puguin donar diferents experts, diferents empreses i diferents operadors. Aquesta estratègia zero, amb la proposta de noves iniciatives i projectes, busca la col·laboració de tots els territoris, empreses del cercle de turisme i altres empreses del sector, per tal de concretar en un curt període de temps les accions de promoció amb l'objectiu de reflotar aquest sector. En aquesta primera fase, el cercle de turisme, la plataforma de màrqueting turístic públic i privada de la Diputació de Barcelona, ha creat aquest espai anomenat Estratègia Zero, on es recolliran propostes i iniciatives per redefinir el sector turístic local i els tipus de mercats a través dels canals professionals. Per això s'ha posat a disposició del sector turístic els canals professionals de Barcelona és molt més, amb el web barcelonaesmoltmes.cat o en diferents idiomes, francès, anglès, alemany, rus i, evidentment, castellà. I també el canal de Twitter, Turisme de la Diputació de Barcelona, i els canals de LinkedIn. Per tant, la Diputació donarà suport tècnic en màrqueting i en comercialització d'orientació a mercats i primeres mesures, a més de donar suport en comunicació amb diferents campanyes i en eines d'acceleració de la competitivitat del sector. Bona proposta, valorem-la. Gràcies. Encara tinc uns segundets per informar-vos de l'atenció directa dels ajuntaments de la Diputació de Barcelona. Teniu un telèfon que és el 934-723-560. Repetiré, 934-723-560 per fer qüestions, preguntes, dubtes sobre temes d'emergències municipals, salut, violència masclista, liquiditat i benestar i ciutadania, és a dir, gairebé tot, gairebé tot. Repeteixo, 934-723-560. Telèfon directe als ajuntaments de la Diputació de Barcelona. Gràcies, fins demà.
Fins aquí, En Línia, un espai de la Diputació de Barcelona pel programa Cinquenters de Ràdio Estel. Teniu més informació a diva.cat. Cinquenters, la ràdio de sempre. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Si tots continuem fent el que hem de fer, ens en sortirem.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel. Cada dia a Ràdio Estel, 50, amb Sergi Mas.
Aure Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim bones notícies perquè m'has de parlar de fils trencats i una bona notícia que es va verificar aquest passat dissabte. Per començar, què és fils trencats?
Doncs mira, Fils Trencats és un curtmetratge de cinema social amb el qual el que volem és donar visibilitat a la realitat que pateixen moltes persones grans i que és la de la soledat no desitjada. I persones grans que sovint també pateixen maltractaments, tant físics, psíquics com fins i tot econòmics per part dels seus familiars. I aleshores aquest curtmetratge el que vol és fer visible aquesta realitat, de la qual sovint no en parlem prou, i alhora doncs, mostrar com hi ha un element, que en aquest cas és el gos, que pot ser una eina fantàstica per a la recuperació emocional d'aquestes persones.
Aviam, veure que has tocat diferents temes amb una frase molt interessant, però que m'han sobtat, per exemple, dos temes que per mi són sagrats. Un tema, gos, i el segon tema és agressions físiques a persones grans.
Sí, la veritat és que la violència intrafamiliar és una realitat relativament comuna a casa nostra, tot i que és una realitat que sovint no veiem o que no volem veure, no. I aleshores creiem que era important doncs, que això ho poguéssim mostrar d'alguna manera, perquè hi ha dades que mostren que fins a una de cada sis persones de més de 60 anys ha patit violència psicològica o atacs físics o agressions sexuals o abusos econòmics per part sovint de les persones que en tenen cura. En aquest cas poden ser familiars o a vegades persones que en tenen cura, que no necessàriament són de la família. És una realitat que nosaltres també ens va frapar molt en aquell moment i que per això vam idear una manera de fer-la visible d'una forma que, no només fos donar dades, no? Com a vegades fem, sí. Aquestes dades potser les llegim en un minut i després ens n'oblidem, i vam pensar que aprofitar la potència que pot tenir crear un curtmetratge de ficció, però que es basi en fets que passen realment, doncs això podia ajudar a sensibilitzar una mica més. Aquest era el primer aspecte.
Com sorgeix la idea? Perquè has dit quan ens van donar compte de... Bueno, suposo que hi ha un munt de realitats i de fets que s'ajunten a l'hora de fer un projecte.
Sí, la idea sorgeix bàsicament de la conversa que mantenim un dia nosaltres, perquè suposar-nos una mica d'antecedents, sí. Tant jo com el meu soci en aquest projecte, el Paco Camarasa, venim del món de l'esport amb gossos i estem molt vinculats els dos a tot el que és el món del gos, la tinença responsable d'animals, i en algunes d'aquests viatges en cotxe, llargs viatges que hem anat fent en els darrers temps per organitzar curses amb gossos, anàvem parlant de diferents propostes i de coses vinculades al món del gos i de temes que ens interessaven a nosaltres. Un que m'interessava a mi molt especialment i també amb ell era la realitat de les persones grans, i a partir d'aquests titulars que et deia que de vegades anem llegint o anem escoltant i que et frapen, vam començar a pensar, ostres, hem d'unir d'alguna manera aquestes dues realitats que ens interessen i que tenen molt en comú o que poden ajudar-se mútuament, que són els gossos d'una banda, que són la nostra gran passió, i de l'altra les persones grans, un col·lectiu que de vegades no tenim prou reconegut i que tenim massa oblidat. I a partir d'aquí, pensant idees i propostes, va sorgir la idea de crear una associació que intentés treballar per unir persones grans amb gossos, i la manera de fer-ho visible, que ens semblava més atractiva, era crear aquest curtmetratge, i d'aquí sorgeix la idea de Films Trencats. I a partir d'aquí el que fem és buscar un director de cinema jove, català, molta projecció, el Josep Uller, a qui demanem que ens faci un guió sobre aquest tema i que s'encarregui de dirigir aquest curtmetratge que esperem fer realitat. Tan aviat com el confinament, o la fi del confinament, més ben dit, ens ho permeti.
Aquesta producció / realització del curtmetratge costarà uns dinerets.
Sí, costarà uns dinerets, però estem molt contents perquè és un projecte que ha tingut molt bona acollida. Llavors, d'una banda, ens vam presentar a les subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya des del Departament de la... des de l'Institut d'Iniciatives Culturals. Ens van aprovar el percentatge, per tant, una part del curtmetratge serà subvencionat per la Generalitat, i paral·lelament necessitàvem recursos privats per poder-lo fer realitat. Això ens va portar a crear una campanya de camp i una campanya de micromecenatge que just vam acabar aquest dissabte, la vam tancar amb el repte assolit, que això ens fa moltíssima il·lusió perquè hi ha prop de 60 persones que s'han convertit en mecenes d'aquest projecte, que hi han cregut, que hi han posat uns diners perquè el puguem fer realitat, i a partir d'aquí també buscar altres col·laboracions de tipus privat per poder-lo fer realitat, i estem molt contents que una d'elles, per exemple, sigui Tingo Natura, que és una marca de pinsos de gossos que han cregut de seguida en el projecte, s'hi han implicat plenament i ens acompanyaran en aquest cap, i cosa que també ens fa molta il·lusió.
Els gossos, Aure, saps que no fallen mai. I en aquest cas, la marca dels gossos tampoc.
I tant. Sí. Ho sabem, tu també ho saps, i tothom els que n'hem tingut o en tenim a casa sabem que són incondicionals, i per això hem pensat sempre que una manera de pal·liar aquesta soledat que dèiem que pateixen moltes persones grans és que es puguin estar acompanyats per un gos. Sabem que hi ha moltes persones grans que voldrien estar-ho, però no sempre és fàcil perquè les seves circumstàncies a vegades són més complicades. Sí. Llavors el nostre objectiu era, ara amb la pel·lícula fent visible que aquesta convivència pot aportar molts beneficis per en dues parts. Pensa que el gos protagonista en aquest cas del curtmetratge també és un gos que ha estat abandonat, per tant troba una oportunitat amb aquesta persona gran, i la persona gran troba aquest acompanyament que tant necessita després d'una situació personal complicada en aquest gos. Llavors, els gossos són imprescindibles i no sé, necessitàvem mostrar-ho d'alguna manera. Els que tenim, hem tingut o ens agraden els gossos, sabem que la vida amb ells sempre és molt millor.
En principi, començareu a gravar quan acabi aquest confinament, com has dit abans, eh?
Exacte. Nosaltres, de fet, ja hauríem d'haver rodat el sí. curtmetratge, perquè la idea era fer-lo la setmana prèvia a Setmana Santa, ja ho teníem tot a punt, teníem els actors, la Montse Rigadellas, que és la protagonista, el Toni Sevilla és un altre actor que des del primer moment s'hi va implicar, teníem l'equip tècnic, ho teníem tot a punt, però el coronavirus ens ha fet variar els plans. Aleshores, ara que estem esperant el moment que sigui segur poder gravar, que no hi hagi restriccions, que s'aixequi el confinament, posar-ho en marxa. Ara mateix la nostra meta seria poder-ho gravar aproximadament cap al mes de juliol. Confiem que la situació estarà prou normalitzada, però sí. en aquest cas ens haurem d'esperar realment a veure una mica com evoluciona la situació i quan tinguem plenes garanties de seguretat per poder fer el rodatge ens hi posarem perquè ho tenim tot a punt.
Com es diu el gos protagonista?
El gos protagonista en aquest cas és molt maco perquè es diu Haru i el gos ja han fet un càsting també per tenir-lo. En aquest cas hem comptat amb la col·laboració del Racó de Milú, que són unes noies que es dediquen a fer teràpia amb gossos i ens han cedit el gos protagonista, que és un dels gossos de teràpia amb els quals elles treballen i que és molt maca la història perquè el Haru és un gos recollit al carrer. És un gos que s'ha ensinistrat per fer teràpia i que ara, a banda d'aquesta tasca que fa ell amb les companyes del Racó de Milú de fer teràpia tant amb nens amb autisme, escoles, amb persones grans, doncs ara el reconvertirem també en el protagonista de Cils Trencats.
Ja li heu dit el paper?
Li hem explicat, hem fet proves, ha conegut la Montse Rivadellas, l'actriu que fa de Berta, la protagonista, i des del minut 1 han tingut un feeling fantàstic. Per tant, jo crec que amb això hem guanyat molt i esperem que aquest feeling el puguem transmetre també en el cinema, perquè creiem que emocionar, que sensibilitzar, o sigui, que emocionar és la millor manera de sensibilitzar la gent. Sí. Per això una mica l'objectiu del curtmetratge.
En principi, es podrà veure a través de, o mitjançant, a través del cinema o amb YouTube?
A veure, la idea primera és que nosaltres aquest curtmetratge volem que tingui un recorregut llarg, per entendre'ns, sí. i aleshores la nostra intenció és presentar-lo a diferents festivals.
Ah, molt bé.
Aleshores, això ens obliga que no podrem presentar-lo públicament fins que no s'hagi iniciat aquest recorregut, perquè és una de les condicions que posen els festivals, és que siguin curtmetratges inèdits per poder-los presentar. Sí, llavors, sí. Si tot va, com funciona, nosaltres creiem que a principis de l'any que ve, si es mantenen els festivals, clar, es fa una mica difícil fer calendaris amb la situació que tenim, però, sí, sí. però la nostra idea seria primer fer a partir de setembre aquest recorregut en festivals i a partir de gener sí que poder fer una presentació pública, que en aquest cas seria per tots els nostres col·laboradors, aquests mecenes que et deia l'Albert Camp i que poguessin venir a l'estrena i totes les persones que han confiat en el projecte i després ja buscaríem altres vies per poder fer la difusió del projecte, ja sigui aprofitant canals de YouTube, de Vimeo i fins i tot la possibilitat de buscar algun tipus de plataforma on es pugui emetre.
Al final, Aure, i ja acabo, al final no deixa de ser un gran spot, una gran pantalla, un gran retrovisor per explicar aquesta realitat de la que parlaves al principi.
Exacte. Nosaltres el que volíem era això, no? Quina eina podem trobar per mostrar aquesta realitat? Una eina que també ens serveix per presentar l'associació que creix paral·lelament al projecte Fils Trencats, que és una associació que estem formant ara, que es diu Huelles Compartides, i que treballarà precisament tots aquests temes. Llavors, creiem que el millor spot per entendre's, com tu deies, publicitari, sí. de tota aquesta feina que volem fer, més enllà de fer un dossier de paper o un anunci puntual, sí, és clar, poder tenir aquesta targeta de presentació, és a dir, aquest curtmetratge que sabem que pot arribar a tocar el cor de moltes persones i que esperem pugui modificar aquestes situacions, que siguem conscients, perquè és una situació que ens hi podem trobar tots, malauradament, de trobar-nos sí. grans i sols, i potser si estem compartint la nostra vida amb un gos i comptem amb el suport necessari perquè aquesta convivència funcioni bé, doncs la nostra vida serà menys solitària.
Anirà bé, Aure, anirà bé. Només tinc ganes... Segur? Sí, home, sí, segur. Només tinc ganes de veure Haru a la catifa vermella d'algun festival amb una corbata anant a recollir un premi. Serà el moment clau de que aquesta feina, de fet, ja està ben feta, però tindrà un premi més que reconegut. Tinc ganes. Paciència.
Esperem. Paciència. Nosaltres també, paciència. I que ho puguis veure.
Paciència. Gràcies, Aure Ferran, bon dia.
Moltíssimes gràcies a tu, Sergi, una abraçada.
Agua que nace en la fuente serena del mundo surgiendo en la profundidad.
Família, porto bones notícies.
Agua del río y nos...
Abans faré una pregunta. On vivim? Al planeta Terra. Quants tenim? Quants tenim de planetes? Un. Tenim planeta de recanvi? No, no tenim planeta de recanvi. Ja ens ho recorda Estrella Damm. Només en tenim un.
Que llevan la fe.
Que sí, que la birra, que una estrelleta està molt bona i quan més calor fa, més ve de gust una cerveseta, però el planeta és el planeta. El diari Expansión ha premiat com a millor startup a una empresa que reutilitza bateries. Bien, bien, bona proposta per millorar el planeta. Me'n vaig a parlar amb John Asin, cofundador de B-Planet Factory i premi startup del diari Expansión. Què tal, John Asin? Bon dia i felicitats.
Bon dia, Sergi. Moltes gràcies.
¿Esperabas el premio?
Pues estos premios nunca te los esperas, pero siempre los recibes muy bien.
¿Tenía remuneración?
No, no la tiene.
Soy catalán. No la tiene. Bueno, entonces esto va mejor, ¿no? Que no la tenga o no. Siempre viene bien una ayudita, un pellizquito, eso siempre viene bien.
Es una ayuda muy grande estos premios.
Sí, ¿eh?
Sí, porque te presenta de otra manera frente a las grandes corporaciones y a los inversores. Son realmente muy importantes para las startups.
Realmente lo que interesa es no tanto la remuneración del premio, sino lo que supone a partir de ese conocimiento que tiene todo el mundo, decir, ostras, a John le han dado un premio.
Coincidió justo después del premio,
¿sí?
Me encontré con un número uno, un ejecutivo de una compañía energética muy fuerte.
¿Sí?
Y lo primero que hice fue presentarme como el ganador del premio Expansión. Y a partir de ahí...
Bravo, bravo, deja que aplauda, bravo, ganador del premio Expansión.
Se hacen un poco más de caso a partir de ahí.
Eso es más que un póster, ¿eh? Hola, soy el ganador del premio Expansión, ¿qué tal? ¡Uah! Se separan, bueno, te miran de arriba abajo y dicen, ostras,
parte del emprendimiento es echarle cara, ¿eh?
¿A que sí?
Sí.
Tengo una discusión histórica con un amigo que basa la capacidad económica en el palique, en ese término tan hispano. El tienes palique, te saldrás. Tienes mucho palique, harás dinero. El bueno, palique, sí, sí.
Eso abre la puerta, claro. Pero sí. Al final hay que sostenerlo, de alguna manera, con productos de verdad.
Sí, sí, sí.
Pero hay que tener la manera de abrir la puerta.
John, el ganador de este premio Expansión, ¿nos puedes explicar un poquito en qué se basa tu aportación, B-Planet?
Sí, nosotros lo que hacemos es reutilizar baterías, no las reciclamos. Reutilizar quiere decir...
Yo soy muy limitadito, John, y me gustaría que me explicaras la diferencia. Es decir, en utilizar, no reutilizar, ¿cómo es eso exactamente?
Bueno, reutilizar es uno de los principios de la economía circular. Esto de la economía circular, se habla mucho de ello, pero se dice más fácil que se hace.
Vale.
Porque las cosas no están diseñadas a priori para reutilizarse.
Sí.
Entonces, lo que nos está pasando es que reutilizar quiere decir que una vez que la batería no sirve para su fin original, que era, en este caso, ir dentro de un vehículo eléctrico,
sí
que puede servir para otros fines.
Sí.
Por ejemplo, energía fotovoltaica o carretillas o estaciones de bombeo de agua.
Uh-huh.
Hay múltiples aplicaciones para UPS. La verdad que nos están llegando bastantes propuestas.
Uh-huh.
Entonces, hay que distinguir. El reciclaje quiere decir que finalmente extraes las materias primas con las que se ha creado un producto y les vuelves a dar otra vida completamente diferente. Y es imprescindible, pero la reutilización, cuando se puede, es mejor antes del reciclaje final.
Me cuesta ver la diferencia, disculpa, disculpa.
Disculpa. Me estoy explicando mal.
Mira. No, es que yo te digo que tengo algunos problemas. Es decir, una cosa que suena chiste, a mí no me llega la sangre al cerebro. Es decir, tengo una parte de la carótida, es verdad, suena chiste y mis amigos íntimos me dicen, claro, ya lo sabíamos hace años. Tengo parte de la carótida obstruida y hay veces no, a menudo no me llega. Solamente me llega el 70%, con lo cual esto me cuesta.
Mira, voy a poner un ejemplo.
Sí, mejor.
Un ejemplo que es cuando compramos un juguete para el niño y le pones pilas,
¿sí?
Y de pronto las pilas se han gastado,
¿sí?
Y ya no valen para el juguete porque pues mueve un motor y tal.
¿Sí?
Esas mismas pilas normalmente en el mando de distancia pues pueden durar 2 años más. Pues eso es un poco la idea de nuestra empresa. Que una batería de coche eléctrico, cuando ha pasado 7 años dentro del coche, pues ya no le da tanta autonomía, no le da tanta potencia. Entonces el usuario quiere cambiarla.
Sí.
Y esas baterías que salen, y que va a haber millones de ellas, porque esto es la clave del negocio,
claro.
Va a haber millones,
sí.
Antes de reciclarlas, pues podemos darle una segunda aplicación. Ahora mismo, en concreto, estamos trabajando con un centro de tecnología en Cataluña,
sí.
Con el que estamos desarrollando la tecnología para que estas baterías pues puedan servir, por ejemplo, para granjas de animales. Tal y como sale del vehículo,
sí.
ponerle un inversor fotovoltaico y un panel y dar suministro a una granja que tenga problemas de estabilidad de red, por ejemplo.
Es aquello de todavía sirven, todavía se aprovecha.
Todavía sirven, eso es.
Bien, me sorprende, desde el desconocimiento, John, que los coches que llevan, hombre, no 10 minutos, pero llevan poco tiempo relativamente en el mercado, que ya se vendan baterías, que ya, perdón, se reutilicen baterías de automóviles.
Bueno, es cierto, pero los viejos rockeros del sector ya llevamos más de 10 años en esto, ¿eh?
Sí.
Hay vehículos, ya se comercializaban vehículos, en concreto nosotros estamos trabajando con baterías de la marca Nissan,
¿sí?,
que ya las comercializaba en el 2011.
¡Uala!
Entonces, claro, hay baterías que ya tenemos aquí que tienen ya sus años, pero sobre todo es un tema de volumen. Pero efectivamente el volumen se va a ir creciendo mucho.
Sí.
Y bueno, como industria, incluso como zona económica, como Europa, tenemos que hacer algo con esto porque
claro,
la batería es la clave del sistema energético futuro y de la movilidad futura. Entonces, hay que pensar también de esta batería, el fin de vida, perdón, de estas baterías.
Claro, menuda bronca me metieron el otro día porque yo humildemente adquirí un patinete en el Corte Inglés, un patinete eléctrico, y bueno, lo típico, ¿no? Ojo, peligro al volante, hay un 50 que ya va armado con un patinete eléctrico, y entre los muchos comentarios, bueno, en Instagram ya se sabe, ¿no? Es una red teóricamente de amigos y que todo es bonito. La misma foto en Twitter genera insultos, en Instagram parece que hay un mundo feliz. Pues con esta fotografía hubo dos, tres personas que bueno, ya tenían cierto reparo en valorar positivamente la compra de este patinete, porque me decían, bueno, claro, pero es que también estás contaminando, porque estas baterías al final habrá que dejarlas en un sitio que ocupan espacio y donde las enterramos no se pueden reciclar, y veo que no.
Toda actividad humana tiene un impacto ambiental, está claro. Lo que pasa es que tenemos que buscar los mecanismos que dejen menor huella de carbono y crean menos impacto en materiales. Esas baterías de los patinetes también se van a reciclar, pero lamentablemente por ahora se están reciclando en Asia.
¿En Asia? Entonces, ¿y por qué allí?
Porque ellos ya han... Porque históricamente Europa se ha desentendido de la batería de litio. Entonces, hasta ahora los que fabricaban las baterías y las sabían reciclar eran los asiáticos.
Sí.
Entonces tenemos una gran dependencia como continente.
Es decir, vuestro negocio consiste en conocer las marcas de automóviles. Yo disparo, a ver si es esto.
Sí, sí.
Y poder disponer de las mismas para reutilizarlas. ¿Es eso,
Es correcto. Estamos trabajando con las marcas. De momento estamos trabajando con Nissan, porque fue el pionero en la movilidad eléctrica.
Sí.
Y hablando con otras empresas que también tienen interés. Porque esto, bueno, va a ser... Desde luego el reciclado es inevitable.
Bien.
Y la reutilización es muy conveniente cuando se pueda.
Bien, bien, pues tomo nota. Y quien quiera tomar... Tenéis, entiendo, una página web, Biplanet, ¿no?
Sí, ¿sí? Biplanetfactory.com. Sí, sí. El que quiera visitarnos, ahí están los datos de contacto. Encantados de... Tenemos ya baterías disponibles, sobre todo para aplicaciones pequeñas.
Sí.
Para el sector agrícola, ganadero, todo esto. Nos estamos especializando por ahí porque vemos que está poco atendido. Uh-huh. Y encantados de colaborar con ellos.
Pues queda dicho, Biplanet Factory. Ha sido un placer y felicidades por el premio, John Asín, cofundador de Biplanet. Buenos días.
Muchas gracias, Sergi.
Família, aquí ho deixarem. Us donem les gràcies per haver escoltat aquest programa. Gràcies, com sempre, a Banco Mediolanum.
Yo soy un velero en la playa.
Gràcies a Banco Mediolanum pel seu recolzament a aquest espai, a 50ers. Mediolanum és un banc que fa més de 35 anys que assessora els seus clients perquè puguin assolir les seves fites. Recordeu, Banco Mediolanum t'acompanya durant el vostre cicle financer de la vostra vida. Gràcies, Mediolanum, per ser el patrocinador principal de 50ers a Ràdio Estel. Pels 50ers, actuacions històriques. Lola Flores i Julio Iglesias al Gran Palace de Miami interpretant la cançó Somos dos caminantes. Gràcies, família. Fins demà.
pasado un minuto donde ser feliz. Yo soy la mirada sincera que al nacer la mañana soy un futuro de sueños y un pasado que a veces me...